IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest és el segon episodi de Campeón. Si no heu escoltat el primer, vos recomanam que ho fesseu abans de continuar. El trobareu a qualsevol plataforma de podcast o a ib3.org/campeón. Jur que li vaig sentir contant a en Toni aquesta història. I crec que no estava tot sol quan me la va contar. La història de com el seu germà Pere Pla el va dur amb ell el dia que la seva banda, Furnish Time, va talonejar The Smiths en el seu únic concert a Espanya, el 18 de maig de 1985, i com ell, Toni Llinàs Pla, veient tot aquell públic, va tenir una revelació. Va ser en aquell precís instant, allà mateix, que va saber que la seva existència tenia un únic objectiu, organitzar concerts. Així com ho contava ell, o així com ho imaginava jo, l'escena era talment aquella seqüència del Rei Lleó en què el mandril aixeca el petit Simba per presentar-li els que prest seran els seus súbdits. Només hi havia un petit problema.
No estava al capítol de Smith.
Aquesta és Mané Capilla, bateria de Furnish Time i un històric de l'escena local.
O sea, o me falla la memoria o yo no lo vi en ningún momento del concierto de Les Smith. Ni lo recuerdo allí, incluso el Baliño me pregunta, ¿y los Smith qué tal? Digo, no los vimos, o sea, estuvieron en el camerino todo el rato, o sea, ni lo vimos circular por el backstage, tocar, salir, hacer el concierto y volver a irse, o sea, en ningún momento estuvieron departiendo con la gente y nada, o sea, nosotros ni lo vimos. Y luego también, por ejemplo, hay una escena que recuerdo, sí, ahí sí recuerdo que estaba Rafael Yuan, que sí recuerdo de los que vino, pero el Tony ni lo recuerdo. Y estábamos justo, nos hacía una entrevista la Paloma Chamorro, de la de Oro, que siempre digo que es ridículo lo que hicimos, porque estaba la Paloma Chamorro y el Pere preguntándolo y estábamos todos alrededor, ¿no? Como, bah, yo me acuerdo perfecto, hostia, vamos a salir en la de Oro. Y el puto cámara solo enfocaba al Pere y a la Paloma, con lo cual cuando lo ves en televisión haces... ¡Cago en esa puta! Nosotros haciendo el gilipollas allí, en la cámara, todos así, todos posturitas, y el puto cámara se debía estar descojonando porque no, solo nos enfocaba, solo enfocaba al Pere y a la Paloma. Yo al único que recuerdo es a Rafael Yuan, y luego los músicos, que estábamos el Ginés, el Biel, el... Pero al hermano no lo recuerdo, ya te lo digo. Y en aquella época, él todavía no estaba muy metido en la música. Yo no lo recuerdo en el concierto de los Smiths, ¿eh? Y además... Tocamos porque teníamos el tiempo justo y salimos. No nos dio tiempo de hacer, ya te digo, mucho. Estuvimos un rato viendo los Smiths desde el escenario, pero yo no recuerdo nada más. Y Antoni, no lo recuerdo para nada, ¿eh? Para nada.
Reexaminant el mite, de fet, res encaixa. Quan Pere Pla va talonejar els Smiths, Antoni devia tenir 24 anys, un poc gran perquè un mandril l'aixequés en braços. I a sobre, ningú no el recorda per allà. És més, ningú no recorda ni tan sols que en aquells anys en Toni tingués cap mena d'interès en absolut en la música.
Yo empecé a trabajar con Pere, que creo que era el año, no sé si fue final del 79 o 80. 80 seguro. Y creo que lo conocí ese mismo año porque ya estaban en el Bar Toni, era como un centro de reunión para... Y él ya estaba por allí. Lo que recuerdo es que no le interesaba nada la música. Era como... Mi hermano es este rollo, pero él estaba a otro rollo completamente. No sé si una temporada incluso tenía una imprenta y hacía camisetas. De la música no era como aparte, lo sabías que era el hermano de Pere, pero no hablaba ni de música con él, estaba en otro mundo. Yo sabía quién era, pero lo trataba poco, porque ya te digo, era como... Así como nos relacionábamos con gente de la música y tal, la sensación que daba, o a mí me la daba, es que no le interesaba nada el mundo de la música. Estaba en otro sitio, ¿no? Y el bar, los padres, y hablaba de... Yo qué sé, eso creo que hacía camisetas, o alguna vez entendí algo que hacía camisetas, pero era como más, estaba como más dedicado al rollo del bar y esto que a la música, ¿no? Se empezó a interesar por la música a partir de esa costeta, que empezó a llevar el bar de... Lo empezó a llevar él, el bar de los padres, y empezaron a montar esa costeta. Pero claro, estaba el Tomate, estaba el Peter, supongo que todos hicieron un poco de fuerza para montar lo de esa costeta.
A més, en Mané va ser un dels primers sorpresos per la sobtada transformació d'en Toni.
Al principio sí, porque yo no lo relacionaba con el mundo de la música, lo relacionaba con más eso, con la hostelería, que que con la música, sí, sí. Y más en el de la forma que se lo tomó, como de pronto era el promotor, ya te digo, cuando me llamó a mí. Cuando estaba montando la costeta, me llamó una vez para... Yo estaba tocando con los Rilex y me llamó para una de las fiestas. Digo, sí, vale, digo... Vale, hablo con los demás y te digo cosas. No sé, estábamos ensayando y le digo, oye, ha salido esto. Y Charly me dice, no, yo me voy a Menorca, a San Juan. Coincidía con la fiesta de San Juan, siempre era en junio. Y me dice, yo me voy a Menorca y tal. Y digo, vale, pues no tocaremos. Justamente esa noche no lo llamé y coincidió en un programa de radio, de estas radios, con los cerebros. Como ensayamos todos en la FEMU, se ve que habíamos hablado y habían dicho, no vamos a San Juan, no iremos a la costeta y tal. Total, que... El tío anuncia que van a tocar los Rilex en la radio y los cerebros le dicen, me parece que no, ¿eh? Porque hoy hemos estado con ellos y han dicho que se van a San Juan. Total, que me llama y eran como las 11 de la noche. Oye, mané, esto. Digo, hostia, sí, Tony, que te tenía que llamar, pero se me ha olvidado. Digo, no, Chanin no va a estar y no podemos tocar. Eres un cabrón. Y empieza a insultarme, ¿no? Yo, ¿pero qué dices? El año que viene iba a traer a Manu Chao y os iba a poner de teloneros... Pam, pam, y yo así ya, al final me caliento y digo, a ver, Tony, hace más de 10 años que me he ido de casa, que no vivo por aguantar a mi padre, no tengo que aguantar a ti, ahora esta bronca que me estás dando, pero esto que digo, me pediste un favor, cuando pides un favor pueden pasar dos cosas, que te lo hagan o que no te lo hagan. Digo, si no vamos a estar aquí, oh, no sé qué, ando la mierda, digo, la mierda. Y estuvimos como casi un año, dos años que no nos hablábamos, e incluso siempre lo recuerdo porque a veces trabajaba cerca de allí y pasaba por el Cantoni. Y me iba a comer al Martí. Y el tío una vez me dice, ¿podría venir a comer aquí? Y digo, aquí no quiero pisarlo, no sé qué. Total, al final me hizo una broma y ya se calmó la cosa y ya empecé otra vez empezamos a tratarnos más o menos normales. Pero durante más de un año, por la movida esta, no estuvimos sin hablarnos. La pelea fue puntual y se me pasó porque no soy nada rencoroso con estas cosas. Claro, yo le tenía mucho aprecio por el Pérez, ¿no? O sea, lo consideraba un amigo y era capaz de perdonarle cosas por el Pérez, porque yo al Pérez lo quería mucho, incluso... Para mí el Pérez siempre ha sido... He tenido un punto de admiración hacia él, ¿no? Entonces esa admiración que tenía hacia el Pérez... De alguna manera, aunque no tenía nada que ver y aunque tenía eso, pues al Tony lo apreciaba, ¿no? Porque además conocía a la familia y tal. Y lo conozco casi desde que empecé tocando y le tenía aprecio. Le tengo un cariño especial. A pesar de todo, le tengo cariño. Y ya te digo, yo al principio me sorprendió. La fiesta de esa costeta, siempre las relacioné más con Peter y con el Tomate que con él. Lo que pasa... que él parecía que siempre que llevaba la mano. Después dice, no, porque esto lo monto yo, esto lo monto... Y dice, ah, vale. Pero yo al principio no lo relacionaba con él, porque no lo relacionaba con la música, vamos.
En Mané continuaria lligat a la família fins a la mort de Pere Pla el 2021, quan va morir el seu germà, el seu ídol, segons ell mateix, el seu gran referent, Antoni ja no era a Mallorca, i ningú no sabia com localitzar-lo. No va assistir al seu funeral, com no havia assistit al de la seva mare.
Cuando se murió Pera, no, ni sabían dónde estaba, ni la hermana, ni nadie, ¿no? Entonces, no contactaron con él. Por eso te digo, no sé si sabía, supongo que sí, porque al final de una forma o de otra le llegaría, ¿no?
Ningú no sabia on era Toni Pla. Encara continua perdut. La pregunta és quan va començar a extraviar-se. Som en Joan Cabot, estàveu escoltant Campeón, la història de Toni Llinàs Pla. Aquest és el segon episodi de 4 i es titula El talent de Mr. Pla. I comença com un acudit dolent. Un home entra en un bar i...
Supongo que algún día me paré, no sé muy bien por qué, bueno, supongo que a tomar un café, y conocí a Toni... Entonces.
Aquest és Sebastián Rosselló. En els 90, en Sebas vivia a la plaça de la Porta de Santa Catalina, just costa de Santa Creu amunt i costa de Santa Creu avall, hi havia el bar Cantoni.
Yo, los primeros recuerdos que tengo de Cantoni es precisamente con Pere Pla en el bar, llevando el bar. Luego cuando lo cogió Toni, la cosa cambió y la verdad es que empezó a funcionar y bueno, y de ahí pues empezaba a ir gente, se puso como... de moda entre el mundillo musical y también del barrio. La verdad es que estaba muy bien. Y recuerdo que cada vez que me iba a tomar un café, Toni me proponía, normalmente me solía proponer montar un fanzine, no sé, estaba obsesionado con hacer una revista de música y dije, no, Tony, yo paso porque no sé escribir y no me veo, no me interesa. Pero bueno, es un tío que te da mucha conversación y la verdad es que cada día me insistía con esto. Yo en esa época estaba trabajando en una compañía aérea y quería cambiar de aire. Entonces le dije, Tony, si tú pones la pasta, montamos un sello discográfico. Me dijo, vale, claro. Es que le basta poco. Y ahí empezó todo, ¿no? Bueno, empezaron a suceder coses.
Sebas Rosselló venia de ser el baixista de Demonio Sánchez, un dels grups més originals dels 90 a Mallorca, i des de llavors havia continuat lligat a l'escena de diverses maneres, com per exemple amb el fanzine La Part Orienta. Allò era l'any 1997, eren els anys de la festeta de Sa Costa que organitzaven el bar Cantoni, Runaway i el bar Tomate, i Antoni estava de cada cop més ficat en el seu paper de mecenes cultural. El realitzador Tulli Hortas va assistir tant al naixement de la discogràfica com al despertar musical d'Antoni.
La transformació va ser un poc com a... És a dir, com aquestes pel·lícules de coming on age, no? De que vas madurant i vas veient un poc pues, que qualcú que te generava molta il·lusió i fins i tot admiració o que ja ve d'alguna forma, pues, s'anava com a perdent. En el principi, jo crec que no tenia ni idea de música. És a dir, era igual escoltar José Luis Perales que Los Bravos, saps? I li agradava un poc així com la música més dels anys 60 i aquestes coses. I Forats Negres, això sí, era com... I a partir de Forats Negres, pues un poc la música aquesta dels anys 80, els Smiths i aquestes coses que havien estat al voltant de Forats Negres. Però poca cosa més, és a dir, des més igual de Cure, algo així, però te podia posar això i després un rayo de sol i mesclar-ho tot i tal. Un dia, de sobte, va aparèixer un tocadiscos a Cantoni, que va fer que s'hagués de llevar una taula perquè era molt petit el bar i tal, i allà durant un temps intentava posar música, però... com que la gent xerrava tot el temps, de vegades havia la tele i tal, pues va quedar com més de decoració. I un poc a partir de que va aparèixer com aquest equip de música, era com això és un bar de músics i un bar musical.
La discogràfica que va crear al costat d'en Sebas es diria Primeros Pasitos, però més que una discogràfica, al principi era un calaix de sastre en el que entrava qualsevol grup que creués les portes del bar, entre ells Caníbales, Freidura o La Banda del Exceso.
Tony, claro, ya empezó a todos los grupos que entraba, que frecuentaban el bar, les propuso sacarles un disco, claro. Se comprometía con todos los grupos que iban por ahí a publicarles una luz, que algunos estaban muy bien, pero claro, tampoco era la idea, ¿no?
Tony no tenía cap criteri a la hora de agafar grups de música i podia estar a La Banda del Exceso, perquè en Antonio Micol era camarero del Tomate, o Freiduría perquè en Kiko havia tocat a Los Crudos i no sé, hi havia ja com una mescla, era un poc fer favors a la gent que venia per el bar i incentivar que la gent fes coses, però en el mateix temps, com que donava tanta il·lusió, després el que te donava a canvi, malgrat que s'hagués gastat 25.000 pessetes en gravar un CD, a la gent li semblava que la cosa no funcionava, que no era el que havia previst, perquè aquest concert que s'havien de fer no se feien, perquè el disc finalment no s'havia distribuït, havia quedat allà i no arribava a les tendes de la península, i un poc més que els grups se quedaven amb el seu disc, en caixes i caixes del disc, i no arribaven més enllà. També estaven aprenent com funcionava el món de la música, perquè ara se sap que hi ha les editorials per una banda, els managers per una altra, els que organitzen els concerts per una altra, però llavors semblava que tot ho feia la mateixa persona, no? Sobretot de les discogràfiques petites. I clar, quan la gent veia que això no passava, pues se frustrava molt i s'acabaven enfadant i havia un poc aquestes discussions, que record que no sé en quin dels grups estava, o si estaven tots, però un d'aquests primers grans desencantats de tot això va ser en Ginés Fernández, de Los Crudos, que va ser com el primer que va començar a criticar en Toni i a dir que estava estafant a la gent i que bla, 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 i a discutir fins i tot allà en el bar. I, bueno, i en aquell moment pues, jo estava un poc més descostat d'en Toni, no? De dir, és a dir, és el que hi ha, no n'hi ha més, no esperis que un tio que fa dos dies no sabia res de música ara te tregui un disc i ho estigui distribuint per Anglaterra, per molt que t'ho conti.
Amb els anys, la visió de Ginés Fernández s'ha moderat. De fet, el seu retrat d'en Toni avui en dia és el d'algú increïblement apassionat i hiperactiu.
A Toni le gustaba mucho el fútbol y era una persona muy, muy impulsiva y lo daba todo. Años 90, Los Crudos y yo también tocaba con Los Caníbales. Y de repente una persona dice, oye tíos, yo os grabo un disco y os edito un disco. Claro, nosotros, a ti te dicen eso y dices que sí. Entonces, a la vez hizo la misma oferta a otros grupos, a, por ejemplo, grupos de Ibiza, Freidura y la banda del Exceso. Total, que Javi Vegas se puso a grabar el disco de Los Crudos y el disco de Los Caníbales. Y Toni Pla, pues, los iba a sacar.
I de fet els va treure. El cas és que en cosa d'un parell d'anys i sense cap mena d'infraestructura ni experiència prèvia, primer Espacito es va finançar i fabricar quasi mitja dotzena de referències. Però un cop arribaven els CD, no hi havia cap pla per distribuir-los ni promocionar-los. Molts d'aquells discos acabarien acumulant pols en algun magatzem.
Jo no estava còmodo con esa manera de proceder de Toni, ¿no? Que barra libre de discos, ¿no? O sea, tienes un grupo, yo te saco un disco. La idea era hacer algo un poco, no sacar un disco porque sí, sino tener que currarlo detrás y hacerlo bien. Hasta que decidimos que teníamos que ir un poquito con más cuidado, ¿no? Sacar menos cosas y dedicarnos mejor a los grupos y tal. Entonces hicimos como tabula rasa a partir del primer disco de Satellites, el primer EP de Satellites.
Un element important en la nova direcció que prendria el segell seria Joan Vic Montaner. Joan Vic i Seba Rosselló eren amics des de feia anys, havien col·laborat a la part orienta i tocat plegats a Los Hijos de Sánchez. Vic era un melòman precoç que havia començat a col·laborar d'adolescent escrivint sobre música diària de Mallorca. També havia tocat la bateria Frankenbutis. En aquell moment ja duia uns anys a Madrid treballant en el segell Elephant, un dels pilars de l'indie espanyol i part de l'equació que estava arrencant el Festival Internacional de Benicàssim.
Quan en Seba es va començar a parlar amb en Toni de muntar Primeros Pasitos, ells dos me van insistir molt per tornar a Mallorca, però jo no ho tenia molt clar, perquè no ho veia un projecte que me pogués mantenir. En Toni, amb un estil molt Toni Pla, record que me va dir que te paguen a Elephant, nosaltres te pagam el doble. I jo, amb un estil molt, molt meu i molt realista, vaig dir, això és impossible, aquest home té el cap ple de fantasies. Però parlant amb en Peter me va dir, bé, si vens, jo te puc oferir una feina a mitja jornada. I fent càlculs vaig pensar, mira, mitja jornada a Palma i l'altra mitja jornada muntant el projecte de Primeros Pasitos, me fa il·lusió. I va ser el que em va fer decidir de venir a Palma.
A partir d'aquell moment, Primeros Pasitos va començar a ser un projecte estructurat i professional, amb en Sebas i en Joan contenint l'ímpetu d'en Toni.
En Toni volia fer coses. La seva motivació era fer coses. No sabia què, però volia fer algo. I volia fer algo important. Durant uns anys varen muntar amb en Peter la festa de la costa de Santa Creu, que li deia la festa de la costa, on record que un dels anys el tècnic de so era en Joan Miquel Oliver, el que duia el so. I varen tocar Doctor Explosión, també recordo un concert mític de Doctor Explosión de la costeta. Però en Toni volia que la festa de la costa se convertís en una cosa gran. Quan era tant en Peter com en Sebas, com els amics que hi anàvem, li dèiem que de què xerrava, o sigui que no tenia cap sentit. A la festa de la costa record un moment molt, molt graciós en el qual ell t'explicava com li agradaria que ell toqués en Jamiroquai. I t'explicava com en Jamiroquai estaria dins el Barc Antoni i sortiria molt de fum i començarien a sonar els acords de Space Cowboy i la gent no sabria què havia de passar i sortirien Jamiroquai amb entrada lliure a la costa de Santa Creu. Clar, això, que era una fantasia totalment incomplible, ell pensava que era real, ell pensava que podia passar. I clar, això era també part de l'atractiu, d'aquesta ingenuïtat que és que moltes vegades aconsegueix que passin coses que semblaven impossibles. En el cas de la discogràfica, doncs és això, ell volia fer coses. Amb en Sebas varen començar a posar una mica d'ordre, però era un caos. No tenien distribució, no tenien una imatge, no tenien una... No hi havia res. Era com, tu tens un grup, vols treure un disc, jo te trec el disc. I punt. I després ja veurem què passa. Quan jo vaig entrar, jo tampoc tenia una experiència global. Jo vaig posar una mica d'ordre, òbviament, sí, això segur. Però també jo era molt jove, duia 3 anys fent feina a Elefant, però aquests 3 anys també m'havien donat una experiència suficient com per poder aixecar allò. I també parlem d'una època pre-internet, tot i que nosaltres des del primer moment vàrem tenir internet i correu electrònic i tal, no hi havia les facilitats de distribució que hi ha ara. Vàrem començar des del moment en què vàrem fitxar satellites. També va ser una mica el que em va decidir acceptar, perquè des del primer moment me deien, has de venir i has de fer feina amb altres. Però fins que no vaig veure satellites, no vaig estar convençut. Quan vaig veure satellites sí vaig pensar, val, aquí hi ha un grup amb el qual podem fer feina de veres i podem funcionar com jo volia. Perquè jo també tenia idees com les d'Antoni, molt grans, de volia fer feina internacionalment i això ho tenia claríssim. Ho havia après a Elefant i sempre m'havia interessat. I amb satellites sí que ho vàrem veure. I, de fet, la nostra humil capacitat ho vàrem fer. I a partir d'aquí va ser quan vàrem començar a fer feina en primers passitos, tots 3 junts.
Juntament amb El Diablo en el Ojo, Satellites serien el pilar sobre el qual s'erigiria una de les discogràfiques més importants dels 90 a Mallorca. Un segell que aconseguiria coses que semblaven impensables, en gran mesura impulsats pel talent d'una de les millors bandes de la seva generació, però també pel fort caràcter que varen donar-li els seus impulsors.
Vàrem decidir pràcticament des dels principis un segell local, amb artistes locals. Sent un segell basat a Mallorca, estàs molt en fora dels centres de decisió i era complicat, però sí que vàrem provar de tenir una personalitat forta. I això crec que ho vàrem aconseguir, per bé i per mal, perquè clar, hi havia molta gent que no li agradava la nostra personalitat, però era sa que era.
El primer EP de Satellites, la primera referència de Primeros Pasitos com a tal, va aparèixer l'any 1998. Aquell mateix any, el trio format per Toni Pla, Joan Vic i Seba Rosselló va passar a fer-se càrrec de Sonotone, un club i sala de concerts que marcaria una època. El local ja era una sala de concerts, la Sala Jumping, quan a finals del 97 varen agafar el local Antoni i Pere Terrassa de Runway.
Sí, nosaltres vàrem obrir, això sí que ho sé cert, perquè era el 97, perquè està a punt de néixer el meu fill, final del 97, jo crec que era desembre del 97. I bé, sí, va ser una cosa que es veia que havia tancat la sala, el que era abans la Sonotone, la Jumping va tancar i bueno, avui estem moguent i tal, i molt va convèncer. És que duia la Jumping, saps? Era també un bon venedor i molt va convèncer i en el final ell estava molt cremat i tal, i anava en cadira de rodes i molt va convèncer i ho vam obrir. Jo vaig durar 8 mesos, realment no vaig durar gaire, perquè bé, és vera que per una banda no estic empenedit, però crec que també va ser una equivocació, perquè clar, t'ho dic, el meu fill està a punt de néixer, i clar, ja era insuportable, saps? Dur la botiga, perquè els dos fem feina, duem la sala, la botiga, ho duim tot d'una forma que clar, per ahorrar, estem allà fent, saps, de camarera, tot fem, no? Entre com altres vaig convèncer, o se van convèncer ells mateixos, en Joan Vic i en Sebas, de Primeros Pasitos, que ja també ja estem començant a fer coses amb Antoni, i s'ho van quedar ells, i jo pues, ben content. Bé.
Joan Vic, en qualsevol cas, recorda que la idea d'obrir una sala de concerts i club ja els rondava pel cap des de feia anys.
Muntar una sala era una cosa que en Peter duia entre saia i saia des de feia segles. Record que vàrem veure, fent feina Runaway, vàrem veure la possibilitat d'agafar el local de la protectora, que encara està abandonat. I també record que ens vàrem juntar uns quants, i això va ser abans d'anar-me'n jo a Madrid, una mica liderats per en Peter, també hi havia a Mònica Borràs, érem uns quants que vàrem dir hem de fer una sala i vàrem mirar un local en el carrer Joan Miró a la costa de l'Aigua Dolça, ara no record quin local era. Però vàrem anar a veure, vàrem estar allà mirant el local i jo record que per jo era important en aquell moment, en aquest local de l'Aigua Dolça, jo volia fer un local en el qual se pogués ballar, que era una cosa que no existia. La gent anava als bars a posar els cols a la barra i a fer cerveses. Però era l'època de Manchester i de tot això, i a mi Stone Roses, i arran d'això escoltaves música house des principi, i a part jo volia fer una cosa de indie ballable, o sigui, de charlatans a bec. Aquest rotllo record que m'interessava molt i era la part per la qual jo volia participar d'aquest muntatge d'una sala de concerts. Després jo me'n vaig anar a Madrid i vaig fer les nits de la Sala Meravilles i també vàrem anar a Barcelona a les nits, vàrem tocar amb el Frank Embutis allà i ja aquesta idea la tenia superclara. Finalment, la Sala Jumping de Bovila, que era una sala... Jo no la vaig viure perquè jo vivia a Madrid, se va posar en traspàs. I quan en Peter va convèncer en Toni, o probablement en Toni va convèncer en Peter per agafar la sala, en Toni mos va dir en Sebastià a mi, mos hi ficam com primers passitos. Bé, les cases que vàrem entrar en el lloguer i en el traspàs de Sonotone com primers passitos. Amb molta generositat per part d'en Toni, perquè en aquell moment no hi havia... Nosaltres no vàrem fer cap inversió. La inversió la vàrem fer en Peter i en Toni. En aquest moment, a primers passitos, també hi estava en Lluís Hortas, en Tulli. I va ser el moment en què en Tulli se va sortir, perquè no ho va veure clar. O sigui, jo, quan mos hi vàrem ficar, vàrem dir, pues també hi pot entrar en Tulli, que és amic nostre, que a més és director de videoclips, i tenim una empresa que pot fer moltes coses. I, de fet, vàrem fer videoclips com primers passitos, no només d'artistes de Mallorca, sinó també de fora, com a productora, que els feia en Tulli.
La història és que jo vaig tornar als Estats Units d'estudiar cinema i volia fer coses audiovisuals. I un poc la història més fàcil era fer videoclips. I havia conegut un grup que havia tret un disc que se deia Sexy Sadie, i van quedar per fer un videoclip. I a partir d'aquí vaig començar a treballar amb una sèrie de gent que varen fer com un grup que se deia La Guerrilla, i quan varen començar tot el tema de primers passitos, com que jo havia de fer els vídeos de Satellites, vaig decidir un poc ficar-me com a part audiovisual dins primers passitos. Però tot d'una vaig veure que per part d'en Toni havia com moltes ganes de fer coses molt grosses, i a mi em va collonar un poc a nivell econòmic d'implicar-me en una cosa que llavors parlar de 12.000 euros per d'un grup de música era com una borrada, no? I clar, què passava si després punxaves en un concert d'aquests? Primer la idea era tenir la discogràfica, fer videoclips, tant els grups de la discogràfica com a grups de fora de la discogràfica, i després ja va haver la idea d'agafar un local que era la Sala Sonotone. I aquí ja sí que era com un pou sense fons des del primer dia.
A més, els inicis de Sonotone no varen ser precisament fàcils. Durant els primers mesos hi havia nits en què la sala estava completament buida.
Como sala y club, hombre, yo recuerdo que un poco difíciles porque al principio no venía mucha gente, ya que yo era enorme, con lo cual quiero decir que, hombre, si había un concierto, pues la gente iba al concierto, pero claro, luego tenías un club ahí de 500 personas de capacidad. Al principio estaba vacío, hasta que de repente un día empezó a venir gente y a partir de ahí empezamos a funcionar muy bien, la verdad.
No es només que el club funcionés. Per a tota una generació, Sonotone era més que un club. Era el club.
Si no hubiese existido la sala Sonotone, no hubiesen ocurrido ciertas cosas en Palma.
Para mí fue un referente de la escena musical de Palma, pero sin igual.
Sonotone, sense ànim de fer cap mitologia, era aquella sala o aquell club que sempre havies somiat, però que pensaves que mai podria existir una ciutat com Palma, perquè podies veure concerts de músics, de bandes, d'un circuit alternatiu independent que mai passava per Palma, és a dir, que les gires dels grups no passaven mai per aquí, i Sonotone va aconseguir posar Palma en aquest circuit.
Per mi va ser un oasi, no? Jo en aquell moment encara vivia a Barcelona, estava estudiant i fent feina allà, i anava a sales com Bikini, que havia vist Cebado, a l'Apolo, que també veies concerts i després tenies festa, i clar, vaig tornar aquí i crec que un cap d'any, crec que era el 99, canvi de mil·lenni, hi vaig passar el cap d'any, i ho vaig trobar molt divertit. I després, quan hi venia, repetia el cap de setmanes.
Per a mi fue una vía de escape, una liberación, porque acababa de aterrizar de Barcelona, de haber estudiado la carrera. Y venía con el listón muy alto, porque yo había trabajado muchos años en la Sala Apolo, y no solo en el NHTSA, que era la parte más electrónica, sino que había trabajado en muchísimos conciertos buenísimos.
Sonotone era un lloc modern, on te passaves molt bé, te podies divertir i on sobretot podies escoltar la música que t'agradava en aquell moment, que això no era tan fàcil.
Tots els anys anteriors a Palma hi havia molt de bars, petites sales de concerts. Quan va arribar a Sonotone ja canviava un poc les regles del joc, perquè aquí això ja era una sala d'un aforament de 300-400 persones que sempre estava plena, tope de gent que mos agradava escoltar tots la mateixa música, alternativa, independent, li poden dir el nom que vulguem, però molta gent. I això era molt diferent de lo que teníem abans, i això va ser un punt molt important.
Era una sala decadente, que la veías que era mantenimiento no había tenido mucho, de hecho había muchas noches que estábamos rezando para que los baños no hubieran destrozado más las puertas o no se hubieran embozado.
Al cap i a la fi, el que molt importava era passar-ho bé. Era molt divertit aquell format, no? Veure música de qualitat, no haver de viatjar sempre per anar a veure concerts, i després poder continuar la festa fins a les tantes.
Podies veure grups en directe, grups que en aquell moment estaven a l'escena internacional, independent, de manera destacada, i a més podies ballar després, gaudir de la música en sessions de DJs o selectors musicals, que moltes vegades eren els propis Seba Rosselló i Joan Vic.
En una època gloriosa en la que no existien els mòbils i no existia el WhatsApp ni totes aquestes històries, tú podías salir de tu casa solo y dirigirte a la sala Sonotone, y sabías que te ibas a encontrar a alguien ahí seguro y que te lo ibas a pasar bien.
Era un lloc on se donaven cita a molt de personatges.
Sí, la sala siempre estaba llena de gente del Diablo en el Ojo, de Martín Clavo, de Satellites, de Sunflowers, de Neo Tokyo, de Sexy Sadie, o sea, estaba todo el mundo. Fue una época gloriosa, la verdad es que ahí conocí a muchísima gente interesante, a un montón de músicos.
Las fiestas en esa sala fueron muy tremendas. Era el final del siglo XX.
Han pasado los años y todavía no he encontrado un espacio que haya conseguido lo que consiguió esa sala. Y no solo hablo de programación, sino sobre todo hablo del ambiente que se creó allí.
Mentre va estar obert i fins que va tancar el 2003, Sonotone es convertiria en el model en el qual es mirarien els clubs indies de les següents dècades, mesclant música alternativa i música de ball, hedonisme i rock and roll, electrònica i guitarres.
A nivell musical, jo que era el dia que més pinxava allí, Joan també pinxava, però crec que jo estava, no sé si los dos, vamos, todos los días o casi todas las noches, vamos. Mi idea en aquella época era mezclar electrónica y guitarras, porque era la explosión del Big Beat y el sonido de Bristol, y esa era un poco mi idea. De hecho, fue lo que hizo despegar el club, ¿no? O sea, los primeros discos de Chemical Brothers y Prodigy, bueno, mezclado con indie nacional e internacional, ¿no? O sea, yo lo vi desde dentro, pero no había ningún sitio parecido, ni había habido un sitio parecido, así un sitio para ir a bailar música rock.
A Sonotone, les feines al principi estaven clarament repartides. Joan Vic s'encarregava de la contractació i Seba Rosselló punxava, duia el personal i la producció dels esdeveniments. I Antoni era el relacions públiques perfecte. Part de l'èxit del club se li ha d'atribuir a la seva làvia. Prest, Antoni va redirigir totes les seves energies de Cantoni cap a la Sonotone, on a més acabava de descobrir la seva nova vocació, la de DJ.
Bueno, le enseñamos, tampoco tiene ningún secreto, ¿no? Se pone una canción tras otra, ¿no? Claro, Tony lo que hizo un poco es coger las canciones que nosotros pinchábamos, se compraba los discos en Runaway y los iba a pinchar. Ahí ya empezó a pinchar, tampoco, quiero decir, no tiene ningún secreto poner música. Si tienes buen gusto, Tony tenía buen gusto, ponía exactamente lo mismo que Joan o lo mismo que yo. Luego él pues iba comprando discos y fue haciendo su camino. Y es verdad que es un tío que se empapa, eso lo hace muy bien Tony, ¿no? Empaparse de la gente de alrededor y sacar provecho, ¿no? Y aprender, que está muy bien.
Tony no había escoltat música, no había comprat discos, no era una persona de música. I tenia més de 34, 35 anys. Un dia en el bar que en Tony estàvem xerrant amb el Jordi de Satellite sobre el Nick Drake, i en Tony estava assegut amb nosaltres, i el primer que va dir va ser: per què no el duim a tocar? I clar, tots ens van mirar i van dir: Tony, Nick Drake va morir fa 20 anys. Ell simplement sabia veure quan la gent que sabia d'una cosa respectava o admirava una altra. I ell anava agafant això, i si tu i jo parlàvem ara de, no sé, d'en Thomas Pynchon, pues ell dirà Thomas Pynchon, no se m'oblidarà. Però potser no ha llegit mai cap llibre d'ell. I no li feia falta. Havia captat a la nostra conversació quins eren els bullet points, les parts importants per poder parlar d'això. Això ja fa molts anys que no el veig i també amb els anys la gent pot evolucionar, però el Tony Pla que jo conec basava tota la seva personalitat en això, en agafar detalls suficients perquè la gent que no el coneix pensi que ell és una altra persona.
Jo recuerdo que Tony, al poco tiempo de haber empezado, dio un cambio incluso físico, pero lo que nos sorprendió y nos molestaba era que iba hablando por ahí como si fuera un gurú de la música, ¿no? Y eso, claro, en cierto modo estaba representando a Primeros Pasitos, ¿no? Y no nos... Yo recuerdo que eso no me gustaba nada porque iba soltando frases lapidarias como si hubiera descubierto el indie. Y bueno, la verdad es que era bastante incómodo.
En el principio era gracioso, aquesta personalitat. Però clar, deixa de ser graciós quan te comença a afectar personalment. I quan va deixar de ser graciós se va convertir en irritant. I ja se converteix en una cosa que és emocional i subjectiva. Possiblement quan t'irriten moltes coses d'una persona, en el final t'irriten coses que no t'haurien d'irritar. Però ja t'irrita tot. I això, la relació se va despenyar totalment, però per aquests petits detalls. A l'hora de punxar, per exemple, a mi no me molestava tant que me copiés la música que jo posava com que quan la punxava ell, la punxava amb dos punts de pitch més alt, més ràpida. I clar, em semblava indignant. Era com, va, jo puc descobrir música que duc aquí i tu la veus i t'agrada, genial. Si jo tot el que he fet sempre és per compartir la música que m'agrada, però el que no m'agradava era que després, quan punxava ell, posava les mateixes cançons una mica més ràpides. Per tant, quan jo les posava, sonaven més planes o més flonges. Sonava com més avorrit perquè quan les posava en Toni sonaven més ràpides i més potents. Va un moment que vaig decidir no punxar, o punxar a primera hora, que era quan no hi havia ningú i podia posar el que volgués. I ja, quan arribava el moment de que la sala estava plena de gent, punxava en Toni o en Sebas o en Jaume Gost o tu o qualsevol altre, però jo ja me vaig llevar de punxar a darrera hora una mica per això, perquè no volia una competició. Jo no he volgut mai competir amb ningú i crec que en Toni sí volia competir amb molta gent, no només amb nosaltres.
Se fixava molt amb en Joan Vic, en Jordi de Satellites, era una persona que també se fixava. Me recordo una vegada que en Jordi li va, de broma, li va menjar estarro perquè dugués en Nick Drake, bueno, això va ser famós en el barri, i va venir en Toni. Ostres, he pensat i duré en Nick Drake a tocar, saps? I nosaltres no li deien res, saps? I tothom se'n reia. I això crec que si no va xerrar va ser la idea d'en Jordi.
En Toni era un tio divertidíssim, molt enginyós i molt ràpidament. I a part era una persona extremadament sociable. Tu entraves per la porta del bar Can Toni i quan sorties d'allà ja pensaves que éreu amics. I això li passava amb els que hi anàvem sovint i amb gent que no hi havia anat mai, amb mallorquins, estrangers. Tothom anava allà I normalment el primer que feia era demanar també qui eres, què feies, i si tenia qualque relació amb una altra persona que estava asseguda a una altra taula, vos presentava. I deia, tu ets escriptor? Doncs mira, aquest també és escriptor. O tu ets periodista? Doncs mira, aquests són músics. I feia connexions que de vegades podien ser una mica forçades, si tu podies estar, Toni, deixa'm en pau, que he vingut aquí a fer un cafè tot sol, però moltes vegades t'ajudava a rompre el gel amb gent que te podia semblar molt interessant. I ell disfrutava molt d'aquest paper. Però pens que va arribar un moment que no li va bastar ser el nexe d'unió entre gent creativa i va pensar que ell volia ser un d'ells.
Una part important també va ser quan se va separar de sa dona, saps? Sa dona jo crec que era sa que estirava un poc el freno de mà, saps? I bueno, ella va ser com se va ajuntar amb una lota molt joveneta, es va desaparèixer, se'n va anar a París, va deixar una deuta, se'n va anar a París, se'n va estar un mes, després va tornar sa dona flipant, saps? Va ser algo, aquella època va ser un poc, no sé com la va por a dur, la veritat, i sa dona també flipant, saps?
Cuando él lo dejó con su mujer, con María José, me pidió quedarse a vivir en mi casa, que era un piso de 40 metros cuadrados, y le dije, bueno, vale, pero búscate un sitio y en cuanto encuentres, pues te vas. Y dice, sí. En 2 semanas me voy. Vamos, en cuanto encuentre un sitio, me voy. Y nada, cuando llevaba un mes o un mes y medio ahí, le dije, tío, te tienes que ir porque era muy pequeño aquello para dos personas más sus parejas, porque claro, en esa época él empezó una relación con una chica, con Marga, y era como, no, o sea, no puede ser. Sí que en esa época, ya te digo, yo estaba incómodo con su nuevo rol y su manera de actuar y las cosas que decía, y, ¿sabes? Era como que estaba ahí de subidón continuo. Ahí empezó la cosa a enturbiarse y con el tiempo se fue acentuando y él cada vez estaba más metido en ese papel como de gurú. De repente le oías hablar de música y daba el pego, a no ser que tú fueras un entendido de música y dices, ¿qué dice? O sea, pero así en general el tío daba el pego. O bueno, simplemente pues cogía frases que había leído o escuchado por ahí y las soltaba como si fueran suyas. Un día se presentó en Sonotone con una camisa mía, mi camisa favorita. Es como, tío, o sea, ¿qué haces? O sea, coges la ropa ya, o sea, estás en mi casa, me coges la ropa. Yo creo que ahí fue un punto de inflexión, o sea, eso me molestó porque, no por el hecho en sí, que también, sino porque era como ya la culminación, ¿no? De la apropiación de todo, de nuestros gustos, de manera de vestir.
Toni va arribar un moment que va perdre el control i estava, no sé, tenia com una segona joventut, perquè ja t'he dit, en aquell moment tenia 37 anys, s'havia separat de sa dona, l'havia deixat per una lota de 18 anys, sortia tots els vespres i estava desfermat. I vàrem tenir un parell de problemes interns que varen acabar en un moment en el que vàrem comprovar que en Toni agafava 2 mesos de sa caixa. Després ell insistia en que sempre el tornava i que ja l'havia de tornar, però una cosa que dèiem sempre en Sebas i jo era que en Toni era capaç de vendre petroli als àrabs. És capaç de convèncer qualsevol si el deixés xerrar. I va arribar un moment, sempre mos convencia, sempre dèiem, vinga, val, però que no torni a passar, però tal, va arribar un moment que vàrem dir, mira, no, això no pot ser més. I vàrem haver de tear en sec, perquè si deixàvem xerrar, això, que contava històries i no sabies quina part era veritat, quina part era fantasia, però eres teu amic i en el final vàrem dir, mira, te n'has d'anar. I li vàrem pagar bastant bé, però perquè era una època que la sala anava bé, però vàrem decidir que havia de sortir perquè no era viable.
Recuerdo en la reunión, dijo, ah, vale. O sea, fue bastante sencillo. Por su parte no puso muchas pegas. O sea, él realmente le da igual el dinero. Él si tiene dinero te invitará a lo que sea para que le admires. Eso es su mayor... Es lo que he descubierto durante todo este tiempo, que su objetivo es que la gente le admire, ¿no? Porque él se alimenta, creo, de su ego, ¿no? Y eso, que el dinero no era tan importante para él.
Després de la seva sortida de primers passitos i Sonotonen, Tony va crear una mena de segell total anomenat Barbarella Pop, amb el qual volia treure discos, muntar exposicions i organitzar festivals. El primer, Libertad, l'any 2000. Uns anys abans, Tony Pla havia anat per primer cop al Festival Internacional de Benicàssim i allà va tenir una epifania. Mallorca mereixia un festival com aquell i ell seria l'encarregat d'organitzar-lo.
Ell, quan va sortir, ja no va tenir el control, perquè clar, ell mos plantejava idees a primers passitos, Sonotonen. Però aquestes idees passaven el filtre de realisme. Això és possible, ho podem suportar, si no surt bé podrem pagar tothom. I moltes coses pues, quedaven pel camí perquè havíem de ser realistes. I el tema de Barbarella, que després va desembocar la veritat, era una mica aquesta idea d'art total d'en Toni de fer coses. Ell no sabia ben bé, era vull juntar pintors, escriptors i músics fent tots amb un mateix disco i després vull fer un festival que li diré Hybrid Art perquè vull que sigui art híbrid, que hi hagi de tot, que hi hagi una exposició de còmic, una exposició d'escultura, que hi hagi música, que hi hagi dansa. Ell volia fer una cosa wagneriana però sense mitjans. Per tant, tirant de l'entusiasme de la gent, perquè ell sí era molt capaç de contagiar entusiasme. Crec que una de les millors coses d'Antoni és que el seu entusiasme era contagiós. I tots els que feien feina a les indústries culturals, en gran part, basàvem aquesta feina en el nostre entusiasme. Volem fer grans coses, però per poder fer grans coses hem de poder fer coses fora pagar. O jo t'ho dic que te pagaré, però després igual no te pagaré. Però si te tornen cridar l'any següent, dius, no me vas pagar l'any passat, bé, però te pago la meitat de l'any passat, però fem un guany. I clar, aquest entusiasme i les ganes de fer coses que tenia tothom tiren cap endavant i els projectes van sortint. Que
jo crec que en Toni era una persona que generava molta il·lusió i després la gent se sentia que li deixava tirat i que s'aprofitava de la il·lusió que tenia la gent del seu voltant. Jo, que sóc productor i director audiovisual, és una cosa que nosaltres fem contínuament. És a dir, per dur endavant una pel·lícula, si no t'aprofites de la il·lusió de mig equip que no li estàs pagant el que correspon, és molt difícil treure un projecte endavant.
Malgrat ja no eren socis, Toni Pla, Seba Rosselló i Joan Vic varen continuar mantenint una bona relació i, de fet, els seus dos ex-companys varen col·laborar tangencialment en algun dels seus projectes posteriors.
En aquell moment teníem una bona relació. Eh? Jo vaig escriure el llibre de Si la encanta. Me'l va demanar i el vaig escriure encantat. Crec que encara el quart. No sé, estava molt orgullós d'haver-lo fet i vaig punxar a la piscina d'Esporles, la piscina municipal.
Però el 2002 la seva relació estava a punt de canviar.
No vàrem rebre molt bé l'apertura del Casino Royal, un altre projecte d'en Toni vampiritzant un club de Londres que se deia Casino Royal, que era el club que tenia en jefe automàtic. Antoni va obrir el Casino Royal a 300 metres de Sonotone. Nosaltres ens semblava molt bé que és competència, però clar, si t'obrin una cosa que és exactament igual que el que tu fas a la vora, és respectable, és lícit, però nosaltres ho vam veure com un cop baix. No només obrir un lloc a la vora és nostre, sinó només oferir feina als nostres treballadors. O sigui, entrar en el nostre personal de barres, en el nostre personal de seguretat, en els nostres tècnics de so i oferir-los feina a la seva sala perquè deixessin la nostra. Això nosaltres ho vam interpretar com un cop baix i va començar a deteriorar la relació també perquè no volíem tenir massa relació perquè si tens molta relació amb en Toni t'emmerdarà. I teníem clar que havíem de mantenir unes distàncies i se va refredar molt, sí, se va refredar molt tota la relació, òbviament.
En tot cas, al voltant de les dates en què Toni Pla havia obert Casino Royal, la sala Sonotone havia perdut part de la inèrcia que l'havia convertit en una referència generacional en el canvi de mil·lenni.
Bueno, a ver, nosotros teníamos un alquiler bastante bajo, con lo cual, cuando hacíamos un concierto, pues más o menos funcionábamos. sí que recuerdo que el club había bajado mucho de la afluencia. Recuerdo también que teníamos una noche de electrónica que, bueno, funcionaba así, y la otra noche era, pues, como siempre de indie y tal. Ya había bajado, o sea, la gente seguramente iba más a Casino Royal. Los bares tienen sus momentos y en cuanto abre otro, lo normal es que haya un trasvase, ¿no? Sí, le pasó a Casino Royal con el Cultura y al Cultura con Sabotage, seguramente. Siempre ha habido como un relevo ahí.
Nosaltres vam tenir sort en aquell moment. L'edifici se va vendre i per poder vendre l'edifici mos havíem d'indemnitzar. Ja duíem un any competint amb el Casino i el Casino tenia més públic que nosaltres perquè era la novetat i a la gent li agrada la novetat, i vàrem decidir que fas dos bes i sortir d'allà. Llavors vàrem invertir els dos bes en el Café Bizarre, que va ser un bar que no va funcionar, però això ja va ser un error nostre. Però sí, en aquell moment vàrem sortir bé i vàrem pensar, mira, hem estat aquí 4 anys i mig, ha valgut la pena, ho hem passat molt bé. Vàrem posar un llistó que no existia abans de nosaltres i que després, pues, crec que aquest llistó s'ha hagut d'igualar, s'ha probablement superat, però si s'havia de transcendir, vàrem transcendir una mica.
També en Toni estava a punt de fer-ho. L'any 2000 organitzaria el Festival Hibritart i un any després el primer Festival Isla d'Encanta. En Toni Pla estava a punt de fer història i en Toni Llinàs a punt de completar la seva transformació.
Perquè en Toni era el germà petit d'en Pere Pla. Ell havia vist l'època daurada de Furnistein, el seu germà anant a tocar a Madrid amb els Smiths, treure discos i sonar a Ràdio Nacional i a la premsa nacional, i de ser un grup que semblava que havien d'explotar. Però després aquesta època pues, se va anar apagant, i crec que en Toni sempre havia volgut no ser el germà petit d'en Pere Pla. En aquest sentit, el nom artístic d'en Toni és Toni Pla, quan era el nom que s'havia posat el seu germà, el segon llinatge. En Toni, fins en aquell moment, era en Toni Llinàs. I crec que el mateix fet de fer-se dir Toni Pla era com, vale, el meu germà és en Pere Pla, però jo som en Toni Pla i jo també tenc la meva personalitat i també estic fent coses. I estic fent coses transcendents. I ser l'amo d'un bar on la gent s'ho passa molt bé, històricament no és transcendent. En realitat, humanament, és molt més important. I tot el que passava allà, crec que tothom ho recordant amb molt més carinyo i molta més tendresa que haver vist els Strokes a Esportles. Però el que realment passa a la història és que han vist els Strokes a Esportles. Crec que això va ser el que va trencar una mica aquella màgia del primer moment i va començar aquesta carrera cega cap a allò que era aquesta voluntat de transcendència.
Heu escoltat el segon episodi de Campeón, un podcast de Joan Cabot per a Ivetra Ràdio. La música que hem fet servir avui és de Tai Segal i de Devendra Banhart. Ens podeu seguir a qualsevol de les plataformes disponibles i escoltar a ivetres.org/campeón. La setmana que ve, tercer episodi. Me voy, me voy, me voy. Inside the eyes of your mind, don't you know you might find a better place to play? Well, you'd said that you'd never been, but all the things that you'd seen would slowly fade away. Going to start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went my head. So step outside, summertime's in bloom, and stand up beside that fireplace. Take that look from off your face. You're not ever going to burn my heart out. So Sally can wait, she knows it. Too late as we're walking on by. Our soul slides away.
but don't look back in anger. I heard you say, take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band who throw it all away. So I'll start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step aside, summertime's in bloom. Stand up beside that fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever going to burn my heart out. So Sally can't wait, she knows it's too late, she's walking on my soul, slide away. But don't look back in anger, heard you say. I want to live like common boys, dress like girls, dress like boys, who give me head, give me head music instead. But don't look back in anger, don't look back in anger, I heard you sing. But not today.
IB3 Podcast. Un món de sons.